A mig matí. Doncs a mig matí comencem opinions, com cada dilluns a aquesta hora. I saludem els nostres tertulians. Miquel Quintana, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya l'Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Lourdes Oquer, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Sí, tot bé?
Sí.
Cansat.
Ara t'has cansat, i això?
Bueno, perquè ja em vaig pagar unes carretades de quilòmetres.
Sí?
Ara sortir a carretera amb aquest temps i tot és fumut.
Sí, la veritat és que sí, que viatjar a l'estiu és...
Sí, però és que teniu cotxe amb aire condicionat que es va allà dintre com...
Home, teniu... Em sembla que tots tenim aire condicionat al cotxe, no?
Sí. Bueno, més o menys, sí.
Almenys
sí, però és, el trànsit és molest, ara. Conduir ha de ser una cosa tranquil·la, que viatges i mires el paisatge. Ara les autopistes, tal com estan els camions, embotellaments, estàs pendent
i fer
un viatge de 700 quilòmetres en aquestes condicions.
Has de fer l'opció contrària. Els dies que hi hagi festa i que hi hagi molts cotxes, no sortir.
Sí, bueno, però és que ara ja no saps quan l'encertes.
Bueno.
Jo vaig sortir ahir perquè no hi havia camions a l'autopista, a França. I clar, el que hi havia és un embotellament de nassos a la sortida de Lyon.
Clar.
Per fer 30 quilòmetres vam estar una hora, el rest de viatge volant, però volant emparedat entre cotxes que anaven a la mateixa velocitat que el teu.
No has d'anar per l'autopista, home, has d'agafar carreteres de muntanya passant pels Alps, l'Alta Savoia, i bueno...
Per anar de Barcelona a Lyon pots anar a passejar pels Alps.
Trigaràs el doble, però és igual, fas nit a Perpinyà o a Narbona i després continua...
Havíem de baixar perquè portàvem el gat de la meva filla.
Te'n vas a un campanil, o un ibis...
Puges tot això que ha dit ell,
i fas turisme.
Baixes a Gènova, i on a Gènova agafes un barquito, que ja no hi ha problemes, i ja digues a Barcelona.
Exacte, sí.
Molt bé, doncs ja t'hem solucionat la vida, Antoni.
No, i després comprar, pagar el gasoil, clar.
Home, bueno, això ja és un altre.
Ara, viatge s'ha posat car, ara, sí.
Això molt car.
Ara és un altre, ja.
És un atracament, el preu dels carburants, eh?
Sí, és un atracament, sí senyor.
Jo pensava el pitjor i... Mira, a França està a 1,9. Vaig posar gasoil a 1,9.
Què dius, sí?
Sí, senyor.
Més barat que aquí,
sí,
fixa't.
A una gran superfície que té un gran centre a Tarragona, a les Gavarres, precisament, però està a un preu molt similar. És més, hi ha benzineres a Espanya més cares que 1,9.
Fixa't, veu?
A França aplica el descompte ja directament amb el preu.
Què?
No és com aquí, que anuncien un preu i després el facturen un altre.
Ja.
Però sempre havia sigut com 30-40 cèntims d'euro per sobre. Això vol dir que algú ens enganya, eh?
Fa uns dies que us vaig dir que...
El petroli és el mateix per tothom a Europa, eh?
Sí, no.
I a nosaltres ens ha pujat moltíssim el combustible.
Clar.
I en països que han aguantat més bé l'estrabada.
Bueno, perquè no deuen tenir carregat tantes taxes i tants impostos sobre...
No, teníem més. La taxa impositiva a França era més alta que la d'Espanya perquè el preu era més alt, el del combustible. És ara que s'han igualat.
Bueno, doncs serà que han baixat ells i hem pujat nosaltres, alguna cosa
d'aquestes. Bueno, sí, o que les companyies petroleres aquí tenen més marge que a França.
Les deixen tenir.
Sí, és l'excusa que deien. Clar. Aquí és el petroli, o sigui, el gasoil i la benzina més barata d'Europa. El que mai deien és que aquí... per això, deien, era. El que no deien és que els sous són molt, i les pensions són molt, molt més baixos que Europa.
Exactament.
I això segueixen així, eh?
Si entrem al món de les pensions, seguim el següent punt, Sònia.
Sí.
Per cert, sabeu que aquests dies s'està celebrant a Pamplona el Sant Fermines, no?
Sí.
Sí, no, i sí.
Ho seguiu?
És
us agrada?
D'aquestes... Bueno, no.
A mi no.
A mi no m'hi veuran pas, per allò, esclar. Respecto que siguin les seves festes i que ells se les estimin i tot això.
Realment.
Però jo quan veig aquells carrers atapeïts de gent sense mascaretes, corrent davant dels toros i aguantant les punxades de les banyes dels toros, i això no em va a mi.
Hemingway va popularitzar Urbi et Orbi aquesta festa.
Sí, no, ja.
Però el que sí que és molt qüestionada, perquè hi ha grups ecologistes que estan en contra, però el més curiós del cas és que la temporada forta de vacances a Navarra, sobretot a Pamplona, és ara, i que la gent de Pamplona se'n va. Quan molts baixen a Cambrils.
Clar.
Se'n van de Pamplona perquè realment qui ha vist els Sant Fermins en viu, Pamplona és irrespirable.
Totalment.
Doncs clar, clar. Aquest temps, eh? I aleshores la gent de Pamplona...
Se'n van.
Se'n van, se'n van.
No m'estranya.
Doncs clar, si la festa popular teva, la gent del país se'n va.
Clar.
I és que és normal. Sí. Aguantar allò tot el dia, clar. Per favor.
Sí, sí, no.
És horrible.
Suposo que la societat...
Una vegada vaig anar a buscar l'avió a Pamplona, per tema de negocis, i venia del País Basc, i vaig anar a buscar l'avió el dia que acabaven els Sant Fermins.
Vas anar a Noain, no?
Sí, sí, a Noain. On hi havia les potasses. Doncs mai he vist un aeroport més brut de xalles, vòmit, una cosa, però espantosa.
Clar.
Bueno. Vull dir, la gent que s'anava amb avió...
Pots comptar.
Deixava detalls físics a l'aeroport.
Clar, clar, clar.
Bueno, no sabem si sempre és així o només és quan hi ha...
No, era festa de Sant Fermín.
Les festes de Sant Fermín,
no? Desmadre,
no?
Sí, clar,
sí.
Clar.
Sí, bueno, jo penso que un percentatge molt alt de gent que està allà són estrangers, eh? Sí. Precisament per això, des de que Hemingway ho va fer famós, ara a Amèrica, i quan els americans els agafa una dèria per algú, doncs ja sabem el que passa. Sí. La societat mediàtica, doncs, s'hi afegeix, no? Però suposo que la societat de la gent de Pamplona deu estar dividida, igual que tot arreu. Clar. Igual que els pobles aquests que es fan els correbous.
Exacte.
Per exemple, aquesta setmana he firmat un manifest en contra dels bous de Moraira, que, bueno, que els torturen, els manipulen i finalment els fan caure al mar, els fan caure a l'aigua.
És terrible.
I, bueno, jo vaig firmar, doncs, a favor
que no sé quina
de que
diversió és aquesta.
Tot i que, bueno, respecto que sigui les seves tradicions. I, bueno,
però hi ha tradicions que ja són d'actualitzar,
home,
no?
Com el que llencen una cabra.
La cabra ja no és el campanar, sí, sí.
Ja no cal, vull dir, aquestes bestieses ja no cal.
Aquestes animalades, per favor. Sí,
vinga, bueno. Sabeu ara que si teniu Covid i esteu treballant, no és el vostre cas, però
no.
Vaja...
No.
Demanar la baixa és molt senzillet, eh?
No és el nostre cas, el segon, no?
El
primer, sí que és el nostre. El de no treballar, sí. Bueno, sí, és curiós. Home, a veure, que... Això és, jo penso que és com moltes
sí,
coses,
és curiós,
no?
Jo crec que sí, que és la paraula, és curiós.
S'ha de... suposo que el que ha fet aquesta llei doncs ha tingut en compte la responsabilitat de la gent. La gent ha de ser responsable i no mirar de fer doncs la pirula, que quan hi ha molta gent que quan es fa una llei i ja s'estan rumiant la manera de saltar-se-la, no? Esperem que la gent sigui responsable i que sigui, doncs, si denuncia que ha agafat el Covid, doncs sigui veritat, no? Perquè d'aquesta manera, a través de la informàtica, no pots saber si és veritat o no.
Tu no, dius, perquè escolti, a més serà la baixa automàtica durant 5 dies.
Automàtica durant 5 dies, o sigui que...
L'alta també automàtica?
Sí, l'alta sí, sí, és automàtica, sí.
I doncs, clar... No caldrà ni fer-se un test d'antígens per demostrar-ho.
No,
vale,
no. És que no caldrà res.
Pim-pam, tinc Covid.
O sigui que els que tenen ganes de no treballar gaire, doncs aquests
els
diran...
Els dilluns ja es posaran malalts.
Diran que no es troben bé i ja està.
No, és que...
Però la gent ja és molt conscient, ara, de que l'absentisme laboral normalment es paga molt car a l'hora de seguir treballant amb aquesta empresa o aconseguint-ne una de nova, eh?
Sí, sí, bueno, suposo que esperem, sí, sí.
Cuidado, que ara tindre un puesto de treball, ara és una cosa que s'ha de cuidar i conservar, eh?
Sí, sí, tot el que tu vulguis, però mentre els donin aquestes avantatges...
Clar.
Va haver el doctor Pedrós que va dir, bueno, això pot portar algun problema. I ho va dir el doctor Pedrós, i no crec que sigui el doctor Pedrós una persona que es dediqui
sí,
a fer
sí,
publicitat enganyosa. No?
Sí, però aquí també estem com als Estats Units. Pot ser que si abuses de la situació, un dia et trobis sobre la taula del despatx
El despido.
Bueno, però fixa't, però ara mira tu des de l'altra banda. Ara imagina't que una empresa, amb un li tinguin l'ull posat i diguin, no, aquest no està malalt, i sigui veritat que et trobes malament. Tu pots dir...
L'empresa sempre et pot enviar un inspector a casa, eh?
Bueno, sí, però això ja...
Ara, l'inspector vindrà. Sí.
No, ell diu quan hi ha algú que l'empresa sospita
que està malalt. Qui l'envia, l'inspector? I d'on surt l'inspector?
Te'l poden enviar de la Seguretat Social.
No, te'l envien. La sanitat catalana. I perquè t'envien un inspector, deu costar, Déu i ajuda.
Bueno,
No és allò de dir, aquest, i automàticament surt
un inspector. No, però potser de l'empresa també te'l poden enviar, no? També poden enviar-te un inspector a casa, sí, no?
No, de treball. ha de ser de sanitat, el treball.
De totes formes, pot ser que t'enviïn un inspector a casa i tu no hi siguis, perquè ara no diuen lloc que t'hagis de confinar a casa. No,
no? Perquè... Sí. Ah, amb el Covid, sí.
Amb el Covid són a casa.
T'has de quedar a casa, sí.
Nosaltres tenim un matrimoni, bueno, hi ha altres persones que coneixem, que han dit, hosti, després d'estar 2 anys tancats i no sé què, no sé quan, ara, de cop i volta, els 4 estem a casa. El 4 vol dir el matrimoni amb les 2 escriptures que tenen.
Clar.
I s'han de quedar a casa, almenys 10 dies, els hi van dir. Però, bueno, perquè hi ha nanos petits i aquestes coses. Vull dir que...
De totes formes, l'alta també és automàtica al cap de 5 dies,
sí.
Però si persisteix encara els símptomes, no et trobes bé, llavors ja has d'anar al CAP perquè t'ho prolonguin, això, eh?
Clar. Sí.
Això, bueno,
si no,
fins aquí estaria bé, però el de dir...
Octavi, és un tema de responsabilitat.
Bueno, és com
i
tot,
ser conscient,
clar,
que amb la precarietat laboral, tu imagina't que sí, t'agafes unes vacances de 3 dies dient que estàs de Covid i que l'empresa per algun motiu, que això es pot fer, o et porti l'ordinador a casa, o et porti un sobre, qualsevol cosa, i que no et trobi. Mm-hmm. O que el conserge digui que oh, no, s'han ido de final de setmana.
Ja, doncs, ja, ja.
Bueno, sí, no crec que tornis a treballar.
Bueno, no, però bueno, jo crec que aquestes coses... Aviam, la picaresca sempre ha existit,
sí,
tota la vida.
Sí, 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 sí.
Perquè
sí, sí.
Jo, nosaltres vivim davant del que és el CAP d'allà, el consultori mèdic, que diuen aquell rètol que ja he posat, aquell xill, uh-huh. I jo veig persones que arriben amb el cotxe, l'aparquen, baixen, obren la porta del darrere, treuen 2 crosses, tanquen i llavors caminen amb crosses. Quan surten del metge, caminen amb crosses, quan arriben al cotxe, deixen les crosses darrere, seuen i se'n van. O sigui, aquesta picaresca no és d'ara, ha sigut de tota la vida. De tota la vida. O sigui, de gent que ha anat al metge amb una crossa fent el que tenia mal amb una, a la cama dreta i a la següent visita al cap d'una setmana el metge li ha dit la setmana passada vas venir amb la cama dreta, eh? Per què vens amb l'esquerra? Ah, m'he equivocat.
M'he equivocat. Bueno, sí. Per això et dic que la picaresca espanyola del Lazarillo de Tormes és una cosa molt arrelada aquí i bueno, jo crec que mica en mica jo què sé, ens hem d'anar posant a nivell dels altres països més avançats, no? No sé si en sortirem, però mica en mica...
Però això cada cas és personal, jo moltes lleis... vegades he anat a treballar trobant-me francament malament i no he deixat mai d'anar a treballar. I una vegada a l'hospital, que vaig estar internat 2 dies a l'hospital per un problema de pulmó, doncs me'n vaig emportar l'ordinador perquè no, a aquella època no em van prohibir que treballés a BCN Urgències i estava comprant coses a Xina des del llit de l'hospital.
Ui, això és perillós, eh? Comprar a Xina.
Bueno, però jo em vaig jubilar quan jo vaig voler, no perquè hagués perdut la feina.
Ja.
Vinga, bueno, doncs.
Això és una elecció personal.
Anem a veure. De moment la cosa està així. 5 dies de baixa i, com bé comentava l'Octavi, em sembla que ha sigut, que si cal es renova, doncs llavors sí que s'ha d'anar al CAP, no?
Perfecte.
Sí. Doncs ja ho sabem. Anem a veure com tenim el tema polític, perquè déu-n'hi-do l'ambientillo que hi ha, no?
Fatal.
Bueno, alguna vegada ho tenim bé?
No, jo diria que no, però bé.
Hi ha alguna setmana que diem que bé, no? Com va tot, que fi, que...
El problema jo per mi està amb el caire que està agafant la política a Espanya i de retruc que ens cabrà a nosaltres, perquè vulguem o no vulguem, estem dins de la península espanyola. O sigui, aquesta espècie de tirania que estan generant la gent del PP amb aquest senyor que es diu Núñez Feijó, que van dir que és un home moderat, tranquil, això pot ser molt greu, però molt greu. I, a més, el PSOE està actuant d'una forma que amb ells sembla que no els hi vagi, que els seus socis no sé què, que tal. És a dir, s'està creant un caldo de cultiu que pot ser perillós,
sí.
I molt perillós. Perquè el tema de l'extrema dreta no només passa a Espanya, hi ha altres països d'Europa, i llavors ho tenim ficat dins d'Europa. I a l'extrema dreta està el Parlament Europeu, per tant, però i al Parlament Europeu no hi ha gent de Vox, hi ha gent de Vox i d'altres nacionalitats que tenen també gent d'extrema dreta. Llavors, jo crec que aquí cal fer una reflexió molt profunda, molt però molt profunda, i la gent ens hem de dir prou. Hem de fer el cop de puny sobre la taula i dir prou. Ja està bé de fer el xiri... Perquè el problema no és aquest. O sigui, el problema, a part d'aquest, és un altre. És la meva visió. És a dir, aquests senyors que estan aquí governant, els hem escollit nosaltres.
Sí, sí.
Tots.
Són empleats nostres.
Vale. Però un cop estan allà no els podem fotre fora. És a dir, és com si tu tens una empresa, selecciones personal, els fas treballar, fan el que volen i no els pots fotre al carrer. I això és el que ens passa a nosaltres. No els podem fer fora. És a dir, no podem dir a la gent aquest senyor no val fora i que posin un altre.
Home, sí, sí, cada 4 anys.
Ah,
sí.
Però sempre surten... T'has d'esperar 4 anys.
Però
hi ha una cosa que no la podem fotre fora, que és una cosa que porta corona, no? Aquesta no la podem fotre fora.
Això va a part.
Ens l'han imposat.
No.
Aquesta ens l'han imposat.
Això vol dir va a part. No va a part, que va... Pensa que aquesta extrema dreta que dius tu està ficada dins totes les institucions espanyoles.
Ja,
a dintre estan en el poder judicial, a la policia, a l'exèrcit, estan ficats a tot arreu d'aquí.
Que
són els que manen i els que tenen la força.
Però lo de la corona ens la van imposar.
Bueno,
malgrat que el Casado un dia va dir que l'havíem votat tots els espanyols.
Bueno, aquest estat
que vols dir.
Bueno,
i això ho han dit més d'un.
Sí, per això.
Però la monarquia no l'hem votat i per tant ens l'han imposat i hem acceptat. Ho hem acceptat i ens ho hem empassat.
Bueno, però ho hem passat més aviat, no?
Sí. Ja, per això he afegit la frase
que no teníem cap opció.
No,
quan es va constituir el Parlament Democràtic ja hi havia.
Parlament Democràtic, això és una altra paraula molt grossa.
Un altre eufemisme.
És una paraula molt grossa.
L'etapa després. Doncs ja hi havia rei.
Bueno, sí, el rei està des que el Franco el va triar i va posar-lo ja a les seves mans. Però, bueno, el que passa és que no podem fer fora amb aquesta gent.
No.
I són els mateixos.
Bueno, la moció de censura, en realitat, té per efecte...
La fem nosaltres?
El que estàs dient tu. Una moció de censura serveix per treure del poder els que l'exerceixen malament.
Però qui fa la moció
de
censura?
Qui presenta la moció de censura? Uns altres que també ho han fet malament.
Però després hi ha una altra qüestió, que és que els partits polítics governen d'acord amb les seves úniques i exclusives ideologies.
No interessos.
A veure, que no vull fer un debat de política general, perquè aquí ens podem allargar tot el matí
i
no trauríem cap conclusió.
Sí.
Anem a veure, vull parlar del senyor Villarejo.
Sí,
anem al gra.
Bueno, el senyor Villarejo, mentre no el declarin innocent dels càrrecs que encara té pendents, va allargant coses.
Innocent?
Diu, este marrón no me lo comeré yo solo, diuen.
Bueno,
i va allargant. Ara li ha tocat el Ferreres.
No li ha tocat, és que el Ferreres està ficat.
Què ha passat? Què ha passat? Expliqueu.
Home, jo he sentit les declaracions com 3 o 6 vegades. És una xerrada que fa Villarejo amb en Ferreres, parlant, a més, de l'Eduardo Inda,
Vaya.
Que segons aquest, el diari OK Diario està finançat amb diners de l'Estat, no sé si de la Caja Negra o dels fons secretos, no sé com es diuen, i li ofereix una notícia que afecta a Podemos i sobretot a Pablo Iglesias perquè, a més, li presenten la forma de crear un compte corrent en un banc de no sé on quin nom es diu, de les Granadines, que està per allà baix a Sud-amèrica.
Sí, d'obrir una compte qual... a les Illes Granadines, paradís fiscal.
Vale. I en el qual, a més, muntaran el tema de que Maduro, Nicolás Maduro, li fa un ingrés de $274.832.
No em diguis.
Exacte.
En concepte de què?
No, li regala perquè, com que són d'izquierdes, és la forma de fer...
Ah, és un regal.
Sí, bueno, és un regal, sí.
Eduardo Inda, aquest paper del banc, el treu amb un programa de la Sexta Noche. El treu. Jo tinc aquí el documento, i és un documento válido, i és el oficial, i no sé què, i no sé quantos. Però si tot això és fals, si tot això s'ha fet un muntatge especial, ho han fet el Villarejo i sus muchachos. Que aquests muchachos encara estan treballant per l'Estat. Estan treballant dins del cos de policia, com
se li diu. No, però aquí el problema més greu, i que ara ha sortit amb aquests àudios del Villarejo, és que el Ferreres sabia que això era fals. I ho va publicar com a cert. Aquest és el problema.
Sí, llavors, aquest dematí...
Cuidado,
va vendre la notícia.
Ell va donar la notícia sapiguent que allò era fals.
Però aquest dematí què ha fet? Ha començat el seu programa.
Home, què vols que faci? Que quedi callat? Home,
que
no
ell ha dit que això no és cierto, que no sé què, que ell des del principi dijo que era falso, que no sé quantos, però així dio la notícia i le llamó a Pablo Iglesias, estuvieron hablando. Hòstia, perdona, Ferreres. Tu has estat ficat dins del grup aquest d'empresaris, que a més teniu una gran multa a sobre que us ha imposat, que no sé quan la pagareu ni si la pagareu. És el Florentino Pérez. Sí. I amb l'Eduardo Inda també hi era. Aviam, és que tot això fa un pudor de putrefacte.
Clar.
Escandalós. És que... I què ha fet el PSOE? Res.
Però en Ferreres sempre ha fet notícies d'aquestes disfressat de periodista equànime.
Quan estava a la SER no feia aquestes tonteries. No,
però quan ha estat al Rojo Vivo sí. Jo me'n recordo alguna vegada...
És que el van fitxar per fer això, eh?
Amb tu no ho havien comentat.
Però ja havia estat de cap de premsa d'algú del PP, no?
No, va estar amb el Florentino.
Amb el Florentino. Sí, bueno, sí. Ja em quedo curt.
Però va sortir de la SER per ficar-se amb el Florentino.
Sí.
Jo recordo d'escoltar-lo, quan viatjava per Espanya, d'escoltar-lo a la cadena SER.
Sí.
I llavors resulta que el muchacho aquest dona la volta, la munten la Sexta Televisió, la compren, ja perquè estava muntada, la compren, la posen amb ella, la seva dona de directors, i automàticament Àngels Castilla. Aquesta és la realitat.
Sí. Bueno, hi ha el grup Planeta, que és accionista d'Antena 3.
Lo de les notícies falses sempre ha sigut, però ara, fa uns anys, més o menys des del 2016, es parla de fake news, ja com una cosa doncs, certa i mediàtica.
Se li dona fiabilitat perquè hi ha un periodista pseudoacreditat que ho diu,
i ja està. No?
I la gent s'ho creu.
Però és que ara arriba un moment que, com que n'hi ha tantes de fake news, de notícies falses, al final arriba un moment que ja no et creus res. I el primer que has de fer quan llegeixes una notícia és qui te la diu. I segons qui te la digui, doncs, confiïs més o menys.
No, ja has de pensar, no t'has de creure la notícia. Ja... No te l'has de creure, has de pensar.
No, has d'investigar.
Investigar, si pots. Mira,
però això haurien de fer-ho els periodistes abans de donar-les, les notícies.
Clar, sí.
Investigar.
Sí, però també val a dir que el periodista ciutadà és potser el més perillós, eh?
Sí.
Ja.
Que a vegades sí. Jo veig cada bestiesa que la gent comparteix pel Facebook i dic, per favor.
Ah, bueno, sí. No.
I la gent s'ho creu, aquest és el problema.
Bueno,
és que una... Vull dir que sí, que d'acord pels periodistes, però ara, clar, em toqueu una mica a mi la fibra.
No, jo no he dit
però,
tots,
ja sé,
evidentment que no.
Evidentment que no, però vull dir que també recordem que amb les xarxes socials també la desinformació que hi ha, no hi ha hagut mai tanta desinformació.
El que passa, el problema és que una mentida, quan la repeteixes molt, resulta que ja no és una mentida,
sí,
sinó que
sembla,
és una veritat.
No?
Bueno, però a la que caces una mentida, ja no t'ho creus. El que està dient
si la caces, sí.
Amb el Miquel,
si no...
Sí, ara us explicaré això. Amb el Miquel no ho havíem comentat, però amb vosaltres sí, sobre Oleguer Pujol. Una notícia que afectava Oleguer Pujol gravíssima. Gravíssima. I el Ferreres, el programa, la va destapar. El programa del migdia. I un amic meu em va trucar, escolta'm, allò que m'explicaves ho està dient el Ferrera, sí, ho estic sentint, ostres, que fort i tal, molt bé. A la nit aquesta notícia ja havia desaparegut. Ja, no n'ha tornat a parlar mai més. Mm-hmm. I la notícia és fetent, eh? Però jo em vaig espantar quan ho va dir-ho, perquè, ostres, ara sí que és fort això. No, a la nit ja havia desaparegut.
Bueno.
I aquest senyor, quan surt parlant, com que és un periodista que ha de ser bo, com a periodista és bo, que les notícies que dones són falses, és una altra història, no estem parlant d'honestitat professional.
Doncs llavors parlant... jo no sé si el considero un bon periodista.
A veure, una cosa, bo vol dir que
pot
té
ser bo...
èxit.
Sí, clar.
Bo vol dir que té èxit, i èxit en té perquè té audiència màxima a la franja del migdia.
Bueno, perquè a la gent li va al marro.
Sí, exactament.
Vull dir.
És com el senyor Vázquez
de TV5. També té èxit el Jiménez Los Santos i què vols que et digui?
Ara estic llegint el llibre de Barcelona, la
no
Barcelona que fue
de
Jiménez Los Santos.
Poc,
ara l'estic llegint i pensant. Hi han coses que dius, ostres, un llibre sorprenent, eh? Jo el que recomano als lectors, ai, als audients, és que llegiu i retingueu a la memòria. 2 anys després, el que vosaltres heu llegit, veureu que ho canvien. I com que sou gent que us heu preparat, podreu contrastar. Inclús encara que sigui premsa groga, s'ha de llegir tot per poder tindre criteris d'avaluació.
Jo vaig llegir fa anys les memòries de Manuel Fraga Iribarne.
Interessantíssim llibre. Com les memòries de... Home, clar, és la història.
Perdona, però explica que hi ha unes coses que són falses.
Ja ho saps.
Més de la meitat del llibre és fals.
Afortunat tu que te n'has donat compte.
Però més de la meitat del llibre és fals.
Bueno,
però
és
fa
propaganda.
Molts anys que el va fer. Fa molts anys,
sí,
això.
Com les memòries de Carrillo.
Però, sí, és igual. O sigui, ja tenia que sortir la part d'esquerres, perquè com que tu ets de dretes...
No,
no vull dir res d'això. El que passa que el fet que escriguin un llibre i que expliquin coses no vol dir que tot el que sortien allà sigui veritat.
Ah, clar.
Ah, doncs ja està.
Pues ja jo, si escrivís les meves memòries, t'asseguro que les faria edulcorades. Pues seria el que m'interessava a mi.
Em sacaria.
No, no, no els punts que fossin dolorosos.
No els punts foscos, home. Home, faltaria.
I sobretot en política. Home.
Per això hem de tenir-ho en compte quan llegim un llibre, però també ho hem de tenir en compte quan veiem una tele o quan llegim un diari. Ho hem de tenir. Qui t'ho està dient? Bueno, poso-ho en dubte. Val, sí. Bueno, i sempre hem d'estar així. No, no podem
no, lo que és dramàtic és que un periodista, diguéssim, a qui l'èxit l'acompanya amb la seva feina, estigui malbaratant el prestigi d'una professió i que l'han enganxat ara amb una mentida, com jo el vaig enganxar doncs, amb una mentida i altra gent que l'haurà sentit l'haurà enganxat amb altres mentides. Aquest senyor acaba de perdre tot el criteri. El senyor Ferreres...
La credibilitat almenys l'hauria de perdre.
Exactament. Total. Hi ha un abans i un després.
Bueno, ell el Villarejo, el que ell i la cadena, no? Ell i la cadena també, no?
Sí, bueno,
la cadena també, no?
Bueno, la cadena, molt prestigi a l'hora de rigor informatiu, no té. A l'hora de quantitat de publicitat entre programes, tota.
Jo l'altre dia vaig estar escoltant un tal... Es diu del cognom Prat, extensa, perquè treballa a Telecinco, perquè veig ara l'informe per una altra banda.
Si hi ha un Matías Prats. De...
No, Matías Prats, no, és que no sé com se diu. Havien donat la notícia, havien estat parlant del tema del viatge de la Montero a Estats Units, havien explicat el què, el com, i encara, després d'escoltar les explicacions, la roda de premsa i totes aquestes coses, encara és capaç de sortir a la televisió i començar a dir, és que, por mucho que digan, yo no confío en ellos y confío en los otros. I tu estàs treballant encara? Tu que decidies que sés que el teu jefe et truqués per telèfon i digués, en 30 segons et vull al carrer, perquè això no es pot permetre. O sigui, que tu tinguis una notícia falsa, que l'hagis difós totes les vegades que vulguis. Però és que, a més, passa una cosa. Com que van a la Irene Montero amb tres amigues de la conselleria, que eren quatre. A més, claro, iban les quatre xiques soles. ¿Cómo que xiques? ¿Qué vol dir xiques? En castellano queda decir muchas cosas, però no són xiques. Això de les xiques s'ha acabat. Vull dir, aviam, aquestes coses així no es poden tractar, ni es poden parlar, ni es poden fer de la manera que es fa. I si aquest senyor... Dos dies després de desmentir-ho, encara surt a la televisió dient això, aquest senyor mereix que al mateix moment, abans que acabi el programa, d'estar al carrer i que es busqui la vida.
Sí, sí.
Recordeu abans una frase, quan llegies alguna cosa, més, diu, no, ho diu el diari, i donaves per fet de que el que deia el diari...
O ho han dit per la tele, no? O ho han dit,
sí,
per,
ho han dit
la
per la
tele.
Però sí, eren... O ho deia el diari, sí, que és premsa escrita. La tele, mira, són paraules que se'n van i si no hi ha ningú que ho gravi, allà es queda. Però la premsa escrita està aquí permanentment. I li donaves una credibilitat que ara ja no té.
Bueno, quina premsa tenia més veracitat? La d'abans, i no parlo de la franquista, sinó o la d'ara?
És que la d'abans no ens n'enteràvem i a la d'ara sempre hi ha algú que contesta.
Ah, doncs llavors...
La portada de la BC hi ha un guanyador per majoria absoluta, el senyor Feijó.
Home, clar. Hosti, és que si no
bueno, fa... Cuidado, però que agafes un diari, vas al quiosc i veus en portada la foto gran, per majoria absoluta les properes eleccions guanya tal qual. Home, hi haurà clar. Algú que s'ho creurà.
I a més l'ABC cobrarà per poder pagar les nòmines d'aquest mes.
Hi haurà algú que s'ho creurà.
Aquí a Roda, al Museu de la Ràdio, hi ha una ràdio de l'època de Hitler, que Hitler repartia a tothom, a tota la gent, a tot el poble, però que només se sentia una emissora, amb tota la ràdio. Així és que, bueno, aquí anem un camí d'això, no? Va. No, jo tinc l'esperança de que els diaris aquests de la premsa escrita, mica en mica, aniran de desapareixent, cada vegada se'n venen menys de diaris,
sí,
no?
Sí, sí,
i suposo que a la llarga, potser ja no ho veurem nosaltres, però això de mica en mica aniran i tot serà digital, perquè la gent jove no compren els diaris,
no.
Van directament al digital, el que passa que, clar, dintre dels digitals també hi haurà els que seran creïbles i els que no, clar.
Però
bueno, més o menys la gent suposo que anirem aprenent a destriar el gra de la palla, no? També, sí.
Molt bé, per tant, deixem el tema espionatge ja.
Espionatge?
No sé. Fins la setmana que ve, que en sortirà una altra.
Sí?
El senyor Villarejo cada setmana traurà una cosa d'aquestes.
Jo no sé si la treu.
Està entretinguts cada setmana, no?
A tots els homes que hi ha estat treballant i en teoria l'han deixat abandonar.
Jo no sé si la treu ell o algú que té la possibilitat de treure el que ell té guardat.
Bueno, aquest estava tot a les salses.
No ho sé.
El senyor Villarejo es veu que té un arxiu d'àudio, és increïble. Diuen que fins i tot gravava les seves converses amb els taxistes. Quan anàvem al taxi, anàvem amb la gravadora en marxa per saber l'opinió que tenien els taxistes i tot. És increïble, eh? Hi ha un periodista, l'altre dia un periodista deia que un dia trauran les converses amb els taxistes perquè es veu que també són bastant sucoses, eh?
Superagente 86.
Sí, una mica, sí. O Torrente, no?
Sí, sí, sí.
Però no oblideu mai que el jutge que té pendent el judici contra Juan Carlos, instat per Corina Larsen, doncs ha acceptat com a prova les gravacions de Villarejo, que va fer Corina, de les amenaces que li passava al cap del CSIC. I aquestes gravacions són, el jutge anglès les té de prova.
El jutge anglès.
Sí, el judici que està pendent a Anglaterra, que es deia que si el emèrito d'Espanya hauria d'anar a declarar o no, ja ho veurem.
Em sembla que li han tirat enrere ja la possibilitat de no anar-hi.
No,
o va o no, aniran a buscar.
Ja no sé com funciona la justícia anglesa.
El tema de inviolabilitat li han dit que no.
Nosaltres
que
sabem.
No, inviolabilitat no, que això no cola.
No cola.
Per ells no cola.
No.
I veurem.
És que el jutge ha acceptat com a prova una conversa telefònica gravada per en Villarejo i la conversa intervenien el cap dels serveis secrets espanyols i la senyora Larsen.
Però sí, ara una xafarderia, però que malament ha acabat aquesta història d'amor, no?
Era una història d'amor?
Era d'amor, això?
Bueno, a veure, la llamen amor o la que li tenien que llamar sexo?
Home, sexo vols dir?
Sí.
Home, em sembla que hi havia més de sexe i d'economia que d'amor, eh?
D'economia, poder.
Bueno, d'economia, sí. Més que de sexo.
Però aquesta senyora em sembla que vivia en una caseta, una torre, a prop de la Zarzuela, no?
Sí.
No tenia un pavelló allà.
No, i té un palacet a Londres.
Això? Això.
Ella és contribuent britànica, eh? Ella és resident a Londres i és contribuent britànica. Que és quan l'Hisenda Britànica li va enganxar els famosos 65 milions d'euros.
Bueno.
I va haver de tributar per això.
De res, 65 milions de res.
Sí. Llavors vaig dir, sí, doncs ja veuràs. I quan l'emèrit li va reclamar, li va dir, però si he pagat jo hasta la multa.
Jo no crec que sigui una història d'amor, eh?
No, en absolut.
Home, no, amor no, vull dir, sexe potser.
Tampoc.
Amor no.
No, jo crec que interès. Interès.
El tema ha sigut una relació...
Bueno, interès per part d'una i sexe per parlar de l'altra.
No, bueno.
A veure...
Que també és un tipus d'interès.
Amb tots
no?
Els respectes, el senyor té una edat i no
sí.
Sé...
Sí, amb la cadera i l'elefant.
Oh, bueno, sí,
per tants trotes, eh?
Aquests borbons tenen unes facultats
sí.
Històricament comprovades, eh?
Sí.
Hi ha uns metges que tenen allà totes les analítiques de sang. Per favor, siguem més seriosos, home, que hi ha persones que ens escolten.
Bueno, però a veure una cosa, aquesta història es remunta a l'any 2003.
Quina? Dos. La dels Borbons?
No, la de...
La de
la senyora Larsen.
Sí.
I què?
Bueno, resta.
I ara gran, aquest senyor, no? El 2003, no, i ara grandet, ja, eh?
Ningú diu que tingui les prestacions d'un noi de 18 anys.
No, però ha anat per l'interès.
Alguna prestació li deu quedar, que és de família molt resultona.
Sí. Ai.
Bueno.
Vinga, va.
Una dona tan maca m'estranya a mi, però bueno.
Vinga, anem a parlar de l'augment en defensa.
Això és una...
No sé si riem o plorem.
Sí.
És un
no, hem de plorar perquè, desgraciadament, aquest senyor va ser el jefe de l'Estat. Sense que el escollís ningú.
Home, com el seu fill
aquesta
ara.
És la desgràcia d'Espanya.
Com el seu fill ara.
Clar.
Aquesta és la desgràcia d'Espanya.
I tots els que vinguin després.
Aquest senyor, que ara és motiu de bufa i befa, que nosaltres ens n'estem... No em fotem, no, perquè a mi em fa molt mal això. Jo soc republicà i em fa molt mal. Però vull dir que aquest senyor ha estat cap de l'Estat, la màxima figura del país, del que portem el passaport, per imperatiu legal, i... Realment, ara ens n'estem avergonyint, però durant molt temps és el que ens ha representat el món.
Bueno.
I això fa molt de mal.
També és...
Això és com l'Anglaterra del Boris Johnson, ara dimiteix, sembla ser que ha dimitit, però és clar, aquest senyor què ha fet per la Gran Bretanya.
També ens ha representat tot el
món. Vinga, no canvis de tema,
durant
així.
Durant molts anys al Real Madrid.
No canvieu de tema, home.
Vale. Bueno,
és que estem parlant de l'augment en defensa i te'n vas a parlar del Boris Johnson, que en parlarem després.
Ara, bueno, no, encara no, he parlat de defensa.
Estem parlant, per això t'ho dic.
Lo de l'augment en defensa...
Que centrem-nos en un tema.
Per mi és un escàndol. És un escàndol terrible, vull dir...
És un compromís de l'OTAN, Octavi, dos... Tota l'OTAN en ple ha dit 2% del PIB.
Doncs el que és un escàndol és el compromís amb l'OTAN. Què vols que et digui?
Bueno,
el
Felipe González deia, d'entrada no, i vam entrar.
O sigui, i tot va ser guanyar les eleccions. O sigui, ell va guanyar unes eleccions dient que no a l'OTAN, no?
Sí.
I tot va ser entrar i entrar a l'OTAN. O sigui que...
Ja ho havia preparat Calvo Sotelo,
Partint d'aquesta base, però és que la despesa en defensa a Espanya era 1.000 milions a l'any. I ara seran 2.000 milions. És que de cop, puf! O sigui, aquests 1.000 milions de més s'han de treure d'un altre lloc, perquè, és clar, si s'han de pagar o si es deuen, o si s'han de pagar amb interessos o el que sigui, bé, els has de treure d'algun altre lloc.
Ja sabem d'on els trauran.
I d'on els trauran. Bueno, doncs,
Octavi, em sembla que estàs parlant del deute del Barça, que està entre 1.000 i 2.000 milions d'euros.
Jo crec que els trauran
És que hi ha magnituds. Ara ens sembla un escàndol que hi hagi el 2% del PIB invertit en armament, quan, per exemple, en educació i en sanitat faria falta invertir aquests diners.
Home, clar.
Per tant,
2.000 milions d'euros avui és la deuta d'un club de futbol.
El què?
Bueno, home...
No, sortia a la premsa, el deute del Barça, em sembla que el van avaluar amb 1.400 milions d'euros.
I què? Però bueno, i què? Però són diners,
a veure, una cosa és la defensa nacional...
Són diners de l'Estat?
I l'altra cosa són... No.
Són diners nostres?
No, són magnituds, estic comparant magnituds.
No, magnituds no. Llavors, parlem del síndrome que hi ha a Cerdanyola.
No, llavors, és que això és una quantitat menor, ja posats a fer.
No, home, no.
O sigui, bueno, jo només sé que els militars, ja avui he llegit un escrit dels militars que estan demanant un augment de sou, perquè diuen, clar, ara tindran diners, ara ens poden apujar el sou. Home, doncs sí, bueno, no, jo no sé el que guanyaven, i si guanyaven molt poc, però no ho crec, alguns no ho crec.
Jo crec que l'exèrcit espanyol ens costa 50 milions d'euros diaris.
A qui li tocarà el retallament?
Diaris. Bueno, pues, si ja multipliques... ens costava 40 i pico milions diaris. Ara seran 80, no 50.
Bueno, això ho hem de fer en 10 anys. L'aportació aquesta de l'increment l'han de fer en 10 anys. Però bueno, és igual, si ara es gasta no sé quant costa el pressupost de l'exèrcit i volen incrementar-ho amb això, bueno, pues serà la borrada més gran del món. Però clar... Estem a l'OTAN, i l'OTAN...
Jo ja sé que
més,
quan hi havia el Donald Trump ja ens estava demanant que gastéssim més en armament i en defensa, ja.
Sobretot, armament d'origen americà, clar.
Ara ja s'ha fet oficial, perquè aquí el que estem treballant tots és per l'OTAN i una mica per la supremacia dels Estats Units en defensa en el concert mundial, no? Aviam, suposo que és això, no?
Per què es va muntar l'OTAN? Qui va muntar l'OTAN?
Bueno,
els nord-americans?
Per anar contra Rússia.
Ah, ja està. I aquí els europeus s'hi van afegir, hi ha un secretari general i hi ha tota una infraestructura brutal que costa una milionada. Ara, això sí, el sou mínim que pugin a 1.200 euros, això farà caure el país.
Clar.
Vale, pues perfecte. El salari mínim professional, que estava a 800 euros, ara el volen pujar a 1.000 i ara el volen pujar a 1.200 euros.
Perdoneu una cosa, hi ha una cosa que no entenc. Si la despesa de l'exèrcit espanyol passarà a ser de 2.000 milions d'euros, com dieu, i si esteu dient també que l'exèrcit espanyol ens costa, quan has dit?
50 milions diaris.
50 milions diaris multiplicat per 365 són...
1.600 o 1.700.
Més.
Bueno, 1.800.
Ara 1.500 milions a l'any, sí.
Però es volen augmentar...
No, nosaltres només.
Es volen augmentar amb 2.000 milions. Es vol
augmentar. No, el pressupost de despesa militar és el 2% del PIB.
No,
el PIB espanyol és aproximadament 1 bilió d'euros.
Volen incrementar-lo en un 2% del PIB. Incrementar. O sigui, el que gasten ara li posaran un 2%.
2 bilions d'euros que serien...
Una borrada.
O sigui, no.
Hi ha setmanes que no els veig.
No, però si el deute que tenim no el podem pagar.
Sí, clar, ja
no el podem pagar. No. I ara estan augmentant això. O sigui, bueno, jo no ho sé, suposo que algú deu pensar que això no s'haurà de pagar mai, perquè clar, el deute que...
Bueno, el professor Iñigo Becerra diu que la deute espanyola no es pagarà mai.
No es pagarà mai, perquè és que no es pot pagar. No, no és que no
es farà crònica, es farà crònica. Es farà crònica,
és que és crònica de fa molts anys, ja.
Però ah, i els acreedors que no faran res, clar, no, no poden fer res, no?
Què han de fer?
Els acreedors...
Bueno, hi ha acreedors que també deuen.
Són insolvents.
Hi ha acreedors que també deuen, eh?
Clar.
Però bueno...
Bueno, és com una pilota que es va fent grossa, clar. I, bueno, veurem, a veure, no ho sé, clar. Tu prova de fer una cosa així amb el teu banc, eh? Anar-li augmentant, sí.
augmentant. El món de l'empresa et puc assegurar que hi ha un sostre d'endeutament. Llavors, quan arribes a aquest sostre d'endeutament, que ja no et donen més crèdits per seguir mantenint, és quan tu fas fallida.
Ja,
i és quan llavors vas al concurs, a el que abans era la suspensió de pagaments, sí. o la quiebra.
La quiebra.
I aleshores és quan et pot ser que una empresa et compri, et trossegi, vengui les parts bones i les altres... Pues...
Això amb els estats passa el mateix, sí. El que passa que al final no fas el que amb una empresa. L'estat continua recaptant, continua fent, continua pagant, invertint, sense tenir calés possiblement, però continuen fent.
A Espanya el que segur és que no es podrà trossejar. No? Si és això el que estava dient, una empresa es pot trossejar i vendre-la, no? Un estat em sembla que no es pot trossejar, perquè hi ha alguns que ho veuen com un sacrilegi, trossejar un país, no?
En temps moderns no sé si ha arribat a passar. Argentina, per exemple, va arribar l'any 2000 amb un col·lapse que no podia pagar els interessos del deute i evidentment no podia pagar el deute. I va haver el Fons Monetari Internacional va organitzar una cosa perquè Argentina no quebrés. Perquè si hagués quebrat, hagués arrossegat a darrere molts països. Això em sembla que no ha passat mai.
Bueno, a la Xina sí que ha passat.
A l'Espanya colonial sí que la corona espanyola havia quebrat més d'una vegada. I el que va passar és que Espanya va fer quebrar els seus acreedors.
Però bueno, ara ha passat a Xina. Hi ha dos o tres bancs que han congelat els diners, no donen diners, ja porten dues o tres setmanes que no donen diners als seus clients. Els calés estan allà quiets i congelats, i no, bueno, hi ha merders a la ciutat, però la policia l'únic que fa és agafar els clients dels bancs i atonyinar-los. Això s'està passant
bueno,
ara
és
a la
un
Xina.
País comunista i, el, clar, això passa el que passa, però vinga. Amb una economia oberta no recordo... Bueno, ara està a punt de quebrar un país
anem a canviar de tema perquè Boris Johnson ha dimitit. Ara, no ho deixarà fins que tinguin un substitut.
Home, no, bueno. Clar.
S'ha quedat sol, no?
Però bueno, ja ha trigat bastant, però sí. el que es veu és que, per lo menys, hi ha països que la gent dimiteix quan ha de dimitir, no? Perquè hi ha
països...
Home,
li ha costat,
Ha costat, però dimitir ha costat molt,
Ha costat molt, però al final ha dimitit. Però és que hi ha països, i no dic concretament quin, que aquí no dimiteix ningú. I passi el que passi, encara que hi hagi escàndols, corrupcions, el que sigui, aquí no dimiteix ningú. I almenys hi ha països que sí que dimiteixen, no?
No ho sé, no? Bueno, la situació de Gran Bretanya amb el Brexit, déu-n'hi-do, eh? Recordeu que en aquest mateix programa hem comentat quan la senyora May era la que portava les negociacions, que vam dir que ella el que intenta és quedar-se tots els avantatges del mercat únic europeu, però no pagar. Anar-se'n sense pagar.
Bueno.
Sí, però és que després... També dèiem, no li queda futur a la Gran Bretanya si abandona el mercat únic.
Bueno, ara veurem el que passa amb Irlanda del Nord i el que passa amb Escòcia. A veure, perquè, esclar, Irlanda del Nord es vol anexionar a Irlanda, cosa que, bueno, jo des d'aquí, no, sense saber res a fons, em semblaria bé, i Escòcia, que diuen que volen seguir a la Unió Europea, doncs es volen independitzar. Cosa que també em semblaria bé.
Bueno, una de les premisses del govern britànic per guanyar el referèndum a Escòcia va ser que seguirien Europa.
Hi ha un referèndum... Ja per
bueno, volen. El Boris Johnson no va dir que no es faria aquest referèndum, però ara el senyor Johnson ja marxa. Veurem el que vingui al darrere d'ell, a veure si... Sí, però bueno, al final jo crec que allà és un país més o menys lliure i suposo que es farà el que vulgui la gent, no el que vulguin els senyors que governen. No?
Bueno, sí, clar, sí. Els que governen per la ciutat, pels ciutadans.
Bueno.
Encara que estiguin fora, és un problema per Europa,
Per Europa?
Nosaltres ens hem sentit un gran problema de sobre quan la Gran Bretanya ha marxat d'Europa.
Jo no sé, jo no he notat en res. Amb què ho has votat tu?
No. És un país que té molts problemes. L'economia britànica és molt potent.
Però a mi no m'ha afectat per
però res. Però té molts problemes.
A mi m'afecta el de dintre d'aquí.
No, no, pues que hagués arrossegat a Europa. Si Anglaterra té problemes, els altres europeus també...
Però a mi m'afecta el que passa aquí. O sigui, sí, m'afecta que la sanitat catalana no funcioni. M'afecta que les pensions passin el que passa. Sí. M'afecta que hi hagi una pila de tios, milers de tios, cobrant uns sous indecents mentre la gent té problemes per viure i pagar el lloguer.
I tu el que hauries de fer és protestar a Madrid i com que no et faran cas hauries d'anar a protestar a Brussel·les.
A Brussel·les? A què?
No, clar.
A què?
D'on està el govern d'Europa?
No, el govern d'Europa no el necessito per res. No el necessito per res. Jo el que vull és que em solucionin els problemes aquí, dins de casa nostra.
I a qui has d'anar a reclamar?
El govern d'aquí?
Europa no vol saber res de les coses. Diu que són afers interns i
ja està.
I s'ho treuen de sobre. Bueno. Quan la cosa es posa una mica...
Sí, però si la sanitat espanyola funciona...
Diuen que no.
La sanitat espanyola o la catalana
funciona... Oi, per favor, estàvem parlant del senyor Johnson i ens hem anat a la sanitat espanyola.
No, parlàvem del... És que ell ha parlat...
Parlàvem que Anglaterra podia arrossegar Europa.
Podia, no.
I el senyor Johnson... és el que ha executat una operació molt delicada per l'economia britànica.
Sí, i aquesta factura... Fins aquí molt bé.
Jo li he dit, sort que ja no hi són a Europa, perquè la factura de Gran Bretanya serà grossa.
No hi són? Ja veurem, eh? Ja veurem però aquest ja veurem. Tema com acabarà, també. Eh?
Sí, perquè clar, vinga. Ara veurem com van les eleccions i quina persona surt.
De moment ha dimitit i a més, els anglesos estan esperant una altra cosa, que és el, com es diu això, l'episodi necessari a la vida... d'Elisabet II.
Ah. Bueno.
Cuidado. La vida a Anglaterra esperarà si el dia que mori Elisabet després ve la successió. Encara que el rei no té un poder fàctic a la Gran Bretanya...
No, jo penso que no té massa...
No, però la vida es para.
Bueno, para. Faran 3 dies o 4 de dol i ja està. Bueno, però les empreses continuaran treballant, eh?
Sí, això sí que ho tenen, sí. És més, guanyaran diners amb tots els colgorios i festivals.
Anem a parlar d'una multa de 200 milions.
Aquí, a nosaltres?
Sí.
Què us ha semblat aquesta
una
multa?
Una colla d'empreses que s'autodenominen el G7. G7 perquè, com que són 7, que són les grans empreses espanyoles que són els que estan ocupant, diguem, totes les obres públiques, autopistes, hospitals, casernes, edificis públics...
Són les grans que queden.
I aquestes...
Dins i fora.
Sí, i ara els hi han posat una multa. Suposo que aquesta entitat per la competència o alguna cosa així, no sé, perquè des de fa 25 anys són els que estan fent totes les obres públiques, ells, no? I llavors es posen d'acord, ara aquesta la fas tu, i són els que decideixen. Altrament dit, el que nosaltres anomenem els vulgo, que no sabem res de què va, anomenem-lo de la llotja del Bernabéu.
És la llotja del Bernabéu.
Més o menys és això, no? Que deu ser el lloc on es reuneixen per menjar els taquitos de jamón i, de passada, pues, decideixen totes aquestes coses. Sí. I ara, fixa't, els hi han posat una multa de 200 milions.
Bastant ridícula.
Quan estem parlant de...
Bastant ridícula aquesta multa.
Estem parlant de 2.000 milions o, per exemple, la indemnització que els hi van donar pel cas Castor de 1.500 milions i tot això. I ara resulta que entre 7 han de pagar una multa de 200 milions. Fixa't tu això.
Quan resulta que entre els 7 han declarat que tenien més de 3.500 milions de beneficis.
Ja.
Beneficis.
D'un any, això deu ser, no?
Sí.
D'un any.
Sí.
O sigui que 200 milions és com si fos, bueno,
calderilla,
la propina. Sí,
bueno. És trist perquè després de financiar els partits polítics, que encara els hi posin una multa política. Ja és una paradoxa,
Però, bueno, són empreses que es van constituir arrel de el que anomenem el règim del 78, no?
Sí,
vull dir, és una mica l'herència...
Algunes ja venien de l'època franquista.
Bueno, no, algunes no, totes.
Totes.
Clar, és que és això. I aquests són els que es mantenen i realment són els que acaben manant. Què vols que et digui? Aquesta és la meva opinió, no?
Sí.
Que és el que acaben manant.
Pues una d'aquestes és la constructora més gran d'Europa, per no dir del món.
Sí. Que és la que va fer l'AVE a l'Aràbia Saudita?
Bueno, una part...
Ah, en tot cas, 200 milions, que bé, és bastant irrisori, eh?
Jo no sé si s'arribarà a pagar aquesta multa.
No sé, potser recorren i tot.
Bueno, i tant.
Pot ser.
Bueno.
Vinga,
bueno,
un altre tema. Fa 40 anys, es compleixen 40 anys, doncs avui, precisament...
del càmping.
Que va tenir lloc doncs, aquesta tragèdia al càmping als Alfacs. Va ser un 11 de juliol, l'any 1978, i doncs, com dèiem, ja fa 40, no, llavors? Sí, 40.
40 anys,
ja. Jo us puc dir que va ser un accident horripilant, però des que va passar aquest accident, el trànsit rodat a Espanya de mercancies perilloses va haver d'adaptar-se a una sèrie...
40
de
no, fa més, perdoneu, però fa més de 40. Eh? Sí, que avui és l'aniversari, però
44,
no fa 40.
Eh?
Fa 44.
Ara fa 44.
Sí. Doncs, home, és que no em sortien els números.
El tràfic...
A mi tampoc...
El tràfic rodat de mercaderies perilloses, perquè com que a Espanya el ferrocarril no funciona, les mercaderies perilloses s'han de transportar per camió a gran part. Doncs es van adoptar una sèrie de mesures de seguretat que han funcionat perquè no hi ha hagut... Alguna cosa haurà passat, però no de la magnitud dels Alfacs. Perquè home, és 22 que tonelades d'isopropilè era una bomba.
És que eren altres èpoques. Sí, els camions eren els camions. Les carreteres eren les carreteres.
Les carreteres, sobretot, no.
Bueno, ara, segons quins camions, ja no es deixen circular. La reglamentació per xòfers, bueno, les vàlvules de seguretat, les cargues... S'han notat una sèrie de normes que el resultat és que, no afortunadament, no s'ha tornat a produir-ho dels
Bueno, ha vingut camions que portaven, transportaven, per exemple, gasoil, embolcat, i el gasoil s'ha passat a la carretera. Allò s'han anat els bombers a la zona que han pogut, ho han netejat, ho han trasbassat amb una altra banda i ja està. Sí. Però aquella vegada va ser escandalós, perquè, a més, era un camionet que, en aquelles èpoques podia ser un gran camió.
Qualsevol però ara... cosa podia rodar, sí.
Recordo que no fa molt també va haver un accident així semblant dintre del túnel del Montblanc, no?
Sí.
Recordeu, també?
Aquest accident mai ha quedat aclarit.
Sí, sí, va haver un accident.
També era una cosa així.
No, el túnel del Montblanc... Sí, el de Montblanc.
El túnel del Montblanc, sí.
O a dintre de Suïssa,
el Sant Bernard.
El Gotard. Aquell camionet turc.
El Gotard.
El Gotard va ser, que va destapar tots els sistemes de seguretat de Suïssa. Mm. No. Allò és una altra història.
Bueno, en tot cas, en aquest accident terrible, van morir 215 persones, que es diu molt ràpid.
Va ser horripilant, el pitjor que podia passar.
Sí.
I doncs, això.
57 en les primeres hores, vale? I 67 van resultar ferides de diversa consideració. Sobretot quan van anar cap al mar, que allò es va convertir en una trampa mortal.
Sí, sí. No, és que, a més, com que el càmping feia pendent cap al mar i el gas és més dens que l'aire, la bola de foc va baixar escombrant.
Va ser brutal. La carretera...
Les pitjors circumstàncies del pitjor lloc.
La 340 feia com una curva allà, em sembla, alguna cosa així.
Fins i tot hi ha una variant, ja no s'hi passa per
allà. Ja no s'hi passa per allà, No, sí, és veritat.
Terrible,
Sí, sí.
Bueno, a Tarragona, que és un foco emissor de productes perillosos d'aquest tipus, de fet aquesta cisterna sortia a Tarragona, del cracker, doncs sort en tenim de les mesures de seguretat perquè segueixen transitant camions amb cargues molt,
diu que,
molt difícils.
Que els càmping actualment el porta el fill de la família.
Sí.
Vale? I que hi ha els apartaments a davant,
que
estaven, una de les parets de l'edifici és en record de les víctimes.
Sí, l'han deixat com a monument, no?
Com a monument, sí.
És que va ser molt bèstia.
Va ser molt fort. Molt. Vinga, anem a altre tema perquè va morir assassinat l'exministre japonès, l'exprimer ministre del Japó.
Sí. Bueno, que el seu partit, per cert, ha guanyat les eleccions.
Va ser tirotejat quan estava fent un discurs a la ciutat de Nara i finalment doncs, va acabar morint.
Bueno. El que és més curiós és que aquest senyor ja no era...
No era candidat, era militant del partit. Però...
Era militant del partit, però no tenia cap poder polític ni res. Simplement,
Va anar a parlar amb aquell.
Bueno, el sospitós va dir que ell estava insatisfet amb Abe i que el volia matar.
Ah.
Bueno. Ja està.
I es va construir una espècie d'arma totalment casolana. I ja està.
Ah, sí, sí, això és curiós, sí.
Era un exmembre de l'exèrcit nipó, el que el va matar, a 41 anys.
Sembla que al Japó no es venen les armes, almenys de la mateixa manera que als Estats Units, i el senyor es va fer ell mateix l'escopeta, no?
Sí, sí,
amb
sí.
uns canons i uns tubs i no sé què, i s'ho va fer una arma casolana, sí, molt curiós. O sigui, això vol dir que als Estats Units, que es venen les armes amb tota la facilitat del món, si no es venguessin les armes, potser també hi hauria els mateixos casos.
Sí,
sí, perquè la gent se les fabricaria a casa. No sé, no? Arriba un moment que ja penses que...
Enginyers armamentístics.
Pot ser, per què no?
Bueno, al Japó, amb l'habilitat que tenen amb les katanes, si no hagués disparat, també l'hagués pogut atacar.
Home, però deuen tenir gens de seguretat, aquesta gent, no?
Acostar-se els està bé.
Home, però a veure, dir això de la katana és com si tots els catalans sapiguessin ballar sardanes. M'entens, Antoni? No crec que tothom tingui habilitat amb la katana. No crec.
No,
no crec.
No, no.
Vaja, potser sí, però...
Ja he treballat 8 anys amb una companyia japonesa i sempre et portaven una katana petita.
Sí, de record, de record.
Per sobre la taula. Sí. Quan canviaven el japonès de torn, et portava un regalet, una katana.
Sí. A Catalunya també tenim fama de la fals. Sí. De fer servir la fals.
Sí,
la fals.
Si hi hagués katanes a Catalunya, faríem cursets de katana, ja t'ho dic jo.
Vinga, altre tema ràpidament és la manca de metges i infermeres, que també, doncs, preocupa moltíssim.
Preocupa perquè els necessitem.
El 50% dels metges que estan entrant a Catalunya no són d'aquí, de Catalunya, són estrangers.
De fora,
De fora, de Sud-amèrica i de la resta de l'estat espanyol. A més, el 30% dels que estan estudiant aquí a Catalunya després no s'hi quedaran perquè són de la resta de l'estat espanyol i quan tinguin el seu títol marxaran cap a casa seva. Així és que el panorama és bastant... O sigui, diuen que els propers anys, els propers 10 anys o així, es jubilaran, no, 5 anys, els propers 5 anys es jubilaran entre 6.000 i 8.000 metges a Catalunya. Així és que el panorama no és gaire...
És que el panorama no és...
I llavors, per una banda, no hi ha prou infermeres, però per l'altra, no hi ha prou places per estudiar infermeria.
Exactament.
Llavors, clar, aquí tenim un problema,
aquí
no,
tenim
senyors?
Un problema.
Tenim
jo
un
recordo... I les infermeres se'n van a treballar fora.
Jo recordo fa uns anys enrere que la gent, sobretot infermers i infermeres, decidien marxar a treballar a Anglaterra perquè allà els hi pagaven
molt bé
i amb unes condicions de feina extraordinàries.
Sí. Aquí sembla ser,
la tira.
Sembla ser que el problema més greu és el dels metges de família, perquè ara, avui dia, tots els que estudien medicina estudien alguna especialitat, perquè el del metge de família és una cosa una mica així desprestigiada i sembla ser que laboralment tampoc no estan massa ben tractats, sembla ser. No ho sé segur, no vull dir-ho aquí, però falten metges de família. Sí,
però,
sí.
Octavi, fixa-t'hi tu com està el panorama. La carrera de medicina de sempre ha sigut de les més dures i llargues de totes. Tu et poses amb 18 anys, entres a la facultat de medicina i, a més, com que és una carrera que no pots canviar una altra sobre la marxa. Si tu comences medicina, és impossible fer un pont amb una altra carrera.
Una altra carrera.
Pots passar de farmàcia a química, el que sigui, però de medicina és medicina. Què t'espera? Quin futur t'espera? 6 anys intentant unes oposicions per entrar a un MIR i 3 anys més per poder exercir com a metge, perquè després et paguin un sou relativament dissuasori, que si aconsegueixes passar tota aquesta cursa d'obstacles, com que tens una preparació molt bona, tens una oferta dels Estats Units i te'n vas.
Bueno.
I això és el que està passant.
Vinga, que avui també escoltar la Lourdes, que
bueno,
volia explicar
una coseta.
Jo
parlava d'això. Jo vull dir que tirar-se al mar és perillós des de les roques. Vale? El Vall d'Hebron cada estiu té uns 5 o 6 casos per la gent que s'ha llançat des de les roques, per la Gracieta, s'ha quedat tetraplègic.
Sí.
Llavors hi ha moltes lesions medulars i estan dient que l'aigua és aigua, però que quan et llences des d'una roca és ciment.
Sí, sí, si no
depèn
caus,
com caus...
Si no caus bé...
Et fractures, vull dir, no?
Sí,
es van advertint que tinguin cuidado, sobretot la gent jove, perquè venen molts nois joves per llançar-se. Jo sempre quan ho veig m'impressiona,
Sí, aquí a Roda també passa,
I aquí a Roda també passa,
allà en el
roc.
Sí, sí. El roc hi ha un cartell que està prohibit, però la gent es tiren igual,
S'hi llencen igual,
Sí.
Això és mimetisme de Mèxic,
fi,
Acapulco,
Que ho deixem aquí. Tornem la setmana vinent, que vagi bé.
Encara farem...